Bon dia, l'Ajuntament d'Olot celebra la decisió de la Generalitat de regularitzar les ocupacions que alterin la convivència o provoquin problemes de delinqüència.
L'informatiu del migdia.
Va ser una bona notícia per nosaltres doncs, conèixer ahir que la consellera de Justícia de la Generalitat i la d'Acció Social doncs, feien una acció conjunta doncs, per donar-nos eines que ens ajudin a millorar en la gestió d'aquest problema.
És l'alcalde d'Olot, Pep Berga, que celebra la decisió del Departament de Justícia. A dia d'avui, la reforma s'està redactant a la Comissió de Codificació del Departament de Justícia i s'espera que el Parlament ho aprovi el més aviat possible. Calculen que la modificació entraria en vigor d'aquí a 7 o 8 mesos. Actualment a Olot hi ha més d'un centenar de pisos buits i alguns dels quals amb ocupacions incíviques. De seguida coneixem en detalls aquesta decisió i també les dades d'ocupació i de pisos ocupats incívicament a la ciutat d'Olot. Abans, però, repassem la resta d'actualitat en titulars d'aquest dijous 22 de setembre de 2022.
El dia en 4 minuts.
La gent gran de la Garrotxa hi diu la seva. Volen millores en habitatge, residències, digitalització i mobilitat. Aquest dimecres a l'Espai Cràter s'ha celebrat el Consell Consultiu de la Gent Gran de la Garrotxa, on hi han assistit una trentena de membres de diferents casals d'avis. En l'apartat de successos i de justícia, declaren 7 dels 9 detinguts al febrer del 2021 en un acte electoral de Vox a Olot. Aquest matí han estat citats al jutjat d'Olot enfrontant-se a un possible delicte de desordres públics i atemptat contra l'autoritat. Els fets remunten fa un any i mig, quan es van produir càrregues policials contra els manifestants que es trobaven al Firalet d'Olot, on Vox va organitzar un acte electoral. També en cultura, llibres i medi ambient agafen el protagonisme a les preses. Aquest cap de setmana se celebrarà la primera Fira del Llibre Local i Conscient, una nova proposta cultural a la comarca que s'estrena després d'un llarg període de preparació. I no deixem enllà els llibres perquè la Biblioteca Marià Vayreda d'Olot ja té a punt la programació per aquesta tardor. Fins al novembre es podrà gaudir de l'hora del conte, lectures dramatitzades, tallers i algun espectacle, totes amb l'objectiu de despertar el gust per la lectura, sobretot entre els més petits. En esports, el club bàsquet La Vall d'en Bas debuta segona catalana, els sèniors masculí i femení van aconseguir l'ascens la temporada anterior, fet que permet al club comptar amb dos equips de segona i dos més de tercera. També s'inicien les competicions de tercera catalana, amb 7 equips garrotxins a la categoria. I també a la pàgina esportiva destaquem que el primer equip del Girona s'entrena a La Vall d'en Bas. Des d'aquest dilluns de la nit, el conjunt gironí s'entrena i descansa a les instal·lacions de Royal Albert. L'objectiu d'aquesta petita estada del conjunt gironí és que es treballi la cohesió de grup, aprofitant l'aturada de les competicions per la finestra de seleccions.
T'has plantejat ser autosuficient? Pagar menys per la teva factura de llum? T'acompanyem a fer realitat la teva independència energètica. Plaques solars, bateries d'emmagatzematge i carregadors per a vehicles elèctrics. Fes el canvi a l'energia solar amb Bassols Energia.
Moment d'obrir el focus. Repassem l'actualitat més enllà dels volcans. Repassem tres grans temes que ocupen l'actualitat d'aquest dijous: autobusos plens i més temps d'espera al primer dia de vaga de conductors a Barcelona. Els serveis mínims a les hores punta, de 6:45 del matí a 9:45 del matí i de 4:08 del vespre, són del 40% i del 20% la resta d'horaris. No marxem de Barcelona i parlem de successos perquè dos joves vinculats a l'extrema dreta han estat detinguts per agressions i un robatori. Un està a presó preventiva per un intent d'homicidi posterior a les agressions. L'altre és menor d'edat i la policia busca un tercer implicat. I en la pàgina internacional, protagonista, com ja en els últims dies, el conflicte entre Ucraïna i Rússia, més de 1.300 detinguts a Rússia, ara en les protestes contràries a mobilitzar els reservistes, com va anunciar ahir el seu president Vladimir Putin. Hi ha hagut protestes en almenys 38 ciutats i ha estat la decisió més contestada al carrer des de l'anunci de l'inici de l'ofensiva russa a Ucraïna.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui el temps aguantarà estable, encara doncs, sense grans novetats. Ahir va fer alguna gotellada cap al Ripollès, ben poca cosa. Avui la possibilitat és baixa a la tarda o al vespre també d'alguna gotellada en aquest sector, però a la resta doncs s'imposaran les clarianes, un temps variable, mig ennuvolat, especialment a la tarda i al vespre, però la veritat és que més aviat l'ambient serà agradable. Màximes típiques de setembre, per tant no farà una calor excessiva. Estem parlant de temperatures més o menys entre els 23 i 27 graus. No seran 30 com altres dies anteriors, però tampoc farà fred de moment. Les mínimes sí que es nota que van baixant, ahir fins a 3, 4, 5 graus al Pirineu, en punta de la Cerdanya, i avui també farà fresca a primera hora, a l'interior entre 10 i 12, a la costa entre 15 i 18, per tant es va notant aquesta fresca típica, aquest ambient fresc de setembre. Bé, el temps pot començar a canviar una mica divendres, seria a la tarda sobretot, per la costa, especialment la zona salvatana. No ho descartem a prop del Montseny, del Montnegre, fins i tot a l'Alt Empordà, doncs alguna gotellada, alguna pluja o tempesta entre la tarda i la nit. I el canvi fort segueix en peu de cara a dissabte, diumenge, dilluns, refrescada. Tindrem també pluges que podrien ser abundants o fortes, algunes tempestes d'aquelles torrencials, i per tant el cap de setmana sí que el canvi de temps serà radical i ens pot portar una pluja generalitzada i forta a molts sectors de les nostres comarques.
Per qualitat.
Per tracte.
Per preu.
Per proximitat.
Compra Olot i sortiràs guanyant. Associació de Comerciants d'Olot. Compra Olot. Diu molt de tu.
Entrem en matèria de l'actualitat d'aquest dijous 22 de setembre. L'Ajuntament d'Olot celebra la decisió de la Generalitat de regularitzar les ocupacions que alterin la convivència o provoquin problemes de delinqüència. A dia d'avui, la reforma s'està redactant a la Comissió de Codificació del Departament de Justícia i s'espera que el Parlament ho aprovi el més aviat possible. Calculen que la modificació entraria en vigor d'aquí a 7 o 8 mesos. Actualment a Olot hi ha més d'un centenar de pisos buits i alguns dels quals amb ocupacions cíviques.
L'informatiu del migdia.
El Departament de Justícia ha anunciat aquest dimecres que reformarà la llei perquè els veïns d'un pis ocupat puguin instar al desallotjament judicial si s'hi detecta activitat delinqüencial o si els seus ocupants alteren la convivència de l'edifici, sempre que l'habitatge sigui propietat d'un gran tenidor. La comunitat haurà de demanar primer al propietari de l'immoble que ho denunciï i si en el termini d'un mes no ho ha fet, els veïns estaran legitimats a demanar al jutge el desallotjament. Aquesta facultat també la tindran els ajuntaments. La modificació de la llei d'habitatge també permet multar els grans tenidors que no actuïn si tenen pisos ocupats conflictius i se'ls podrà obligar a cedir l'habitatge a ús social. L'alcalde d'Olot, Pep Berga, celebra la decisió.
Va ser una bona notícia per nosaltres doncs, conèixer i que la consellera de Justícia de la Generalitat i la d'Acció Social doncs, feien una acció conjunta doncs, per donar-nos eines que ens ajudin a millorar en la gestió d'aquest problema. I immediatament ahir mateix doncs, em vaig posar en contacte amb la consellera de Justícia, l'he convidat a venir aquest octubre a Olot, que ens ho expliqui en detall, i també traslladar-li totes les dades que tenim de tots aquests anys de feina, és a dir, de localització d'aquests immobles ocupats, però sobretot de localització d'aquells que ens provoquen problemes, aquells que realment compliquen moltíssim la vida dels veïns, de la gent que viuen en aquella mateixa escala, doncs, amb comportaments doncs, que són de sobre coneguts per tots vosaltres, doncs, amb música alta a la nit, amb intimidar en el veïnatge, etcètera, etcètera.
Segons la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, actualment el termini mitjà d'execució d'un desnonament és de 8 mesos des que s'interposa la demanda judicial. També serà en el tràmit judicial quan el jutge decidirà si l'activitat denunciada pels veïns mereix el qualificatiu d'activitat delinqüencial o de pertorbadora de la convivència i, per tant, si autoritza el desallotjament. Per decidir-ho, prendrà en consideració les proves, testimonis i documents que els veïns o l'Ajuntament hagin presentat, com en qualsevol judici de desnonament. Pep Berga remarca que serà una solució a un problema recurrent a Olot.
Amb el tema de les ocupacions, continuem amb unes dades semblants a les que teníem doncs, ja en aquests darrers anys. El tema de les ocupacions il·legals ha estat molt desigual a l'Estat espanyol, és a dir, les ocupacions que es produeixen a Catalunya tenen unes xifres altíssimes comparativament amb la resta de l'Estat, és a dir, poden haver-hi doncs, 500, 600, 700 ocupacions a les comarques gironines cada any, mentre que veus dades de Galícia doncs, que són 10, 20, 30 i amb altres comunitats autònomes exactament el mateix. Aquí ha estat un problema molt greu, repeteixo, no tant per aquelles famílies doncs, que per necessitats econòmiques doncs, en un moment determinat ocupen un pis o ocupen un immoble i intenten fer la vida tranquil·la en allà, però sí que ens trobem amb delinqüents, amb persones doncs, que tenen uns comportaments absolutament intolerables i incívics cap als seus veïns.
Pep Berga també ha explicat que ha convidat a la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, per tractar els problemes que pateix la ciutat. Actualment a Olot hi ha uns 160 habitatges ocupats, dels quals un 30% són ocupacions incíviques.
I espero que la consellera doncs, vingui aquest mes d'octubre a Olot, que ens en doni més detalls, que puguem fer una reunió de treball amb ella i també traslladar-li doncs, la importància que pels ajuntaments, pels municipis, doncs, suposa que es facin accions en aquest sentit.
Segons dades de la Generalitat de Catalunya, un de cada quatre pisos ocupats s'hi realitza alguna mena d'activitat delinqüencial, generalment relacionada amb el tràfic de drogues. El Departament de Justícia ha recordat que l'any passat es van rebre 7.300 denúncies per ocupació als jutjats catalans. La gent gran de la Garrotxa hi diu la seva. Volen millores en habitatge, residències, digitalització i mobilitat. Aquest dimecres a l'Espai Cràter s'ha celebrat el Consell Consultiu de la Gent Gran de la Garrotxa, on hi han assistit una trentena de membres de diferents casals d'avis. Aniel Puigbert.
Aquest dimecres s'ha celebrat a la Sala Magma de l'Espai Cràter l'Assemblea del Consell Consultiu de la Gent Gran de la Garrotxa. El Consell de la Gent Gran manté contacte directe entre l'administració i aquest col·lectiu. Es fan reunions trimestrals on manifesten les seves problemàtiques i el Consell intenta trobar-hi solucions. Pel que fa als plenaris o assemblees com la d'ahir, se'n fan 4 a l'any. Aquesta ha estat la tercera. El representant del Consell de la Gent Gran és Manuel Álvarez.
Hem de procurar donar-li solució. I bueno, sí, treballem amb l'administració, des del Consell de la Gent Gran de Catalunya treballem amb l'administració, amb el govern de Catalunya, treballem directament. Però l'administració és molt lenta, és molt lenta. I quan has resolt un problema o has resolt una mica, tens tres problemes més enrere.
Actualment existeix una gran distància generacional en el mode de vida. Els principals problemes que enguany s'han tractat al Consell no han estat pocs. Informàtica, mobilitat, habitatges, bancs, les residències, pensions o la soledat no volguda. El president del Consell Comarcal de la Garrotxa és Santi Reixac.
Aquesta gent són l'herència que tenim nosaltres a la comarca, els que més saben, els hem de mirar de tractar al màxim de bé, i tots els problemes que van sorgint, mirar-los de nals i buscant solució, com deia l'Imma, no? Que no deixarem d'estar al seu costat per mirar de solucionar-los i tot el que puguem.
Aquest any, però, han aconseguit alguns canvis. CaixaBank ha ampliat l'horari d'atenció al públic i s'han simplificat els passos a seguir dels caixers automàtics per treure diners, tot i que una de les lluites de la gent gran és pel retorn a la presencialitat. També s'han enfocat en les residències. Es pretén millorar les infraestructures de la residència Montsecopa i l'antic Hospital Sant Jaume, que amb ajuda de les subvencions Next Generation o sense, es duran a terme. La regidora d'Igualtat d'Olot és Imma Muñoz.
Un dels temes estrelles d'aquest any ha estat la bretxa i la bretxa a nivell en tots els àmbits, i sobretot la bretxa a nivell informàtic, que ja, com us comentava, doncs, intentem buscar màximes solucions doncs, per solventar la seva autonomia, diguéssim.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació A+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
I no deixem enrere l'apartat judicial i ni dels successos, perquè avui al matí han declarat 7 dels 9 detinguts del febrer del 2021 en un acte electoral de Vox a Olot. Han estat citats al jutjat de la ciutat enfrontant-se a un possible delicte de desordres públics i atemptat contra l'autoritat. Els fets es remunten fa un any i mig, quan es van produir càrregues policials contra els manifestants que es trobaven al Firalet d'Olot, on Vox va organitzar un acte electoral. 9 persones van ser detingudes, 7 de les quals han estat citats a declarar. Un d'ells és en Flavi Esperó.
El dret de manifestació és un dret fonamental. Si es parla de l'aldarull que va passar a Olot, van ser els Mossos d'Esquadra qui van provocar-los, 1. Militaritzant el nucli antic d'Olot, bloquejant els accessos als veïns i a la població en general, assetjant els espais de moviment popular com l'Ateneu Malapetja, coartant-los amb el seu dret de manifestació. Actuacions desproporcionades, provocadores i violentes. Un exemple clar que va haver-hi va ser ara per Festes d'Altura. Vox va poder-se passejar lliurement per l'espai de les Festes Majors i les veïnes van respondre amb xiulades i amb crides de fora Vox, i és així com les veïnes hem de respondre, i agraïm 100% a totes les veïnes que anem a una.
Després de llegir el comunicat, el representant dels encausants també ha explicat que estan intentant crear una caixa per recollir fons, tot i que és difícil a l'hora de crear el compte bancari i justificar la utilització dels diners. Un dels membres del grup de suport és l'Ignasi Alaruce.
M'agradaria fer un matís que no ens denuncia l'estat espanyol, que la persecució no ve a través de l'estat espanyol, sinó que ve a través de la Generalitat, una vegada més, com s'ha pogut veure en altres casos, com pot ser el de Marcel Vivet, que mentre el Parlament de Catalunya els polítics es venten d'uns valors antifeixistes i creen cordons sanitaris que li diuen per aïllar Vox al Parlament, no deixen actuar de la mateixa manera als carrers i a les places dels pobles i criminalitzen, ataquen i intenten desmobilitzar.
El grup anomenat Els Nou d'Olot també ha explicat que seguirà mobilitzant-se davant el que consideren un judici polititzat i una injustícia més del propi sistema judicial. En el judici d'avui s'han acollit el dret a no declarar.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació. Ara i sempre, amb tu.
Moment d'obrir la carpeta de l'actualitat de la demarcació de Girona. I ho fem obrint la carpeta amb una notícia tràgica. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimecres al vespre un home presumptament relacionat amb la mort de la seva parella Campdemànol. L'home estava declarant a comissaria i finalment ha quedat detingut. Sobre 2:45 de la tarda, els Mossos han estat requerits per adreçar-se a un domicili del carrer Puntarró, on hi havia la jove de 21 anys morta. L'Ajuntament ha explicat que era veïna de la localitat. Un cop al lloc, els Mossos han iniciat una investigació per esclarir-ne les causes i en un primer moment no descartava que la mort hagués pogut ser violenta. El jutge instructor ha decretat el secret de les actuacions. Per altra banda, les morts en accidents de trànsit a les carreteres gironines han augmentat un 33% en el que portem d'any en comparació amb el mateix període del 2019, el darrer any comparable perquè no hi havia restriccions de mobilitat relacionades amb la pandèmia. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha explicat en una compareixença a la Comissió d'Interior que és l'única demarcació amb una tendència a l'alça.
Podem estar parlant d'una sinistralitat en l'àmbit de Girona molt vinculat a aquesta mobilitat específica també de l'entorn de Girona, a la mobilitat més de caràcter internacional, a aquest travessar com és l'AP7, una via molt principal en el trànsit general, tant de vehicles pesants com de vehicles petits, per les comarques de Girona, o unes grans vies com la Nacional 2 i també, per què no, la Nacional 260, que són les responsables d'una particular sinistralitat a les comarques de Girona.
Al global de Catalunya, el nombre de víctimes mortals s'ha reduït un 12%. Trànsit i Mossos atribueixen la situació a diversos factors, com el turisme, perquè ha incrementat la sinistralitat durant els mesos d'estiu, la presència d'animals a l'asfalt i la manca de carreteres desdoblades, perquè la majoria són xocs frontals. En cultura, llibres i medi ambient agafen el protagonisme a les preses. Aquest cap de setmana se celebrarà la primera fira del llibre local i conscient, una nova proposta cultural a la comarca que s'estrena després d'un llarg període de preparació. Hi haurà gairebé una trentena de parades.
El pròxim divendres i dissabte, les preses serà la seu de la fira del llibre local i conscient. La fira, que porta anys gestant-se, neix de la mà de l'Ajuntament de les Preses i tres editorials independents que volen donar veu i espai a aquestes petites llibreries i biblioteques locals. És la primera vegada que l'Ajuntament de les Preses organitza un acte d'aquesta mena i la intenció és que es converteixi en un referent per a tota la comarca. El regidor de Cultura de l'Ajuntament de les Preses és Albert Danés.
Així ho assumim com a poble. Ho hem dit des del primer dia, que no volem ser una fira passatgera, no volem ser una fira d'una edició, sinó que volem ser una mica un referent a la comarca i que no sigui la fira de les Preses, sinó que sigui una fira de nivell de la comarca de la Garrotxa i que tothom se senti implicat.
Amb el nom del llibre Local i Conscient es busca apel·lar a la consciència del consumidor per prendre hàbits de consum sostenibles i ser un espai de difusió sobre l'ecoedició. La fira es dividirà en dos dies. El primer estarà dedicat als professionals del sector que estaran convidats a reflexionar sobre la producció sostenible i es farà un debat sobre el Pla de Sostenibilitat de l'Institut d'Empreses Culturals, on hi participaran diferents experts en la matèria. L'organitzadora de la fira és Laia Figueres.
I poder tenir l'editor davant i que t'expliqui què és aquest llibre, per què ha apostat aquest llibre. Hi haurà també en algunes parades signatures d'autors, que alguns són d'aquí la Garrotxa. No? Aquest contacte per mi és bàsic, és a dir, en el moment que estàs comprant un llibre, moltes vegades estàs comprant la història que hi ha al darrere. No?
El dissabte de la Fira del Llibre de les Preses, en canvi, estarà destinat al públic general. Hi haurà 27 parades d'editorials independents i llibreries, tota mena d'activitats culturals adreçades a diferents grups d'edat i convidats sorpresa.
I no deixem de marge els llibres perquè la Biblioteca Marià Vayreda d'Olot ja té a punt la programació per aquesta tardor. Fins al novembre es podrà gaudir de l'hora del conte, lectures dramatitzades, tallers i algun espectacle, totes amb l'objectiu de despertar el gust per la lectura, sobretot entre els més petits.
Ràdio Olot, ara i sempre, som informació.
Amb l'arrencada del nou curs, els centres culturals també donen el tret de sortida a les seves activitats. La Biblioteca Marià Vayreda d'Olot inicia la nova temporada d'activitats per a totes les edats. Una de les més destacades és l'hora del conte. Dues vegades al mes i sense necessitat de demanar entrada, els més petits podran gaudir d'històries i narracions del tot originals. La directora de la Biblioteca Marià Vayreda d'Olot és Judit Badia.
La idea és que les activitats siguin sempre de qualitat, i sobretot amb l'objectiu de fomentar i difondre el gust per la lectura. O sigui, no podem perdre de vista que la biblioteca és el pal de paller de les lletres i de la cultura escrita una mica i llegida, i llavors totes les activitats que s'organitzen a la biblioteca han de voltar amb aquest objectiu. Llavors, sí que intentes doncs, una que sigui amb teatre, l'altra que sigui més amb música, però sempre intentem dinamitzar la lectura.
Però les activitats no només es centren en el públic infantil. També hi haurà lectures dramatitzades com la Rodoreda comentada prevista pel mes de novembre. Miquel Martín, que explicarà el sentit de les seves obres, i l'actriu Olga Cercós, que interpretarà els textos. Un dissabte al mes, al matí, es duran a terme diferents tallers com un de sons per nadons, de scrapbook o fins i tot de jocs per a famílies.
Acostumar-los a anar a la biblioteca des de ben petits i, evidentment, l'hora del conte doncs, és una manera més distesa de fer-ho, no? I que ells agafen l'ús i l'hàbit d'utilitzar la biblioteca. Llavors, quan s'acaba l'hora del conte, doncs, sempre es queden per allà mirant contes, que aquesta és una mica la intenció de les activitats infantils.
Des de la biblioteca han detectat que cada vegada hi ha més joves que s'acosten a l'equipament per estudiar o llegir i que ara compten amb un públic més general i més variat, des de gent que va a llegir el diari als matins, passant per estudiosos que consulten llibres, fins a joves que van a utilitzar els seus ordinadors. Per saber més informació sobre les activitats de la biblioteca, podeu consultar les xarxes socials del centre, al web d'Olot Cultura o a la mateixa biblioteca de manera presencial.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter. Les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot. Som present, som futur. Ara i sempre. L'esport a Radiolot.
Obrim la carpeta esportiva parlant del club bàsquet La Vall d'en Bas, que debuta a segona catalana. Els sèniors masculí i femení van aconseguir l'ascens la temporada anterior, fet que permet al club comptar amb dos equips de segona i dos més de tercera. També s'inicien les competicions de tercera catalana amb set equips garrotxins a la categoria. A la femenina, que també comença aquest cap de setmana, torna el Garrotxa Sant Joanenc, que tornarà a tenir equip una dècada després.
Sant Esteve d'en Bas podrà gaudir aquest cap de setmana de bàsquet de segona catalana. El sènior masculí va aconseguir l'ascens tan preuat després de fer una temporada descomunal, guanyant 17 dels 18 partits disputats. Pel que fa al sènior femení, també va aconseguir pujar de categoria. El masculí jugarà el primer partit com a visitant a la pista del Caçà aquest diumenge a un quart de set de la tarda. Per altra banda, el femení s'estrenarà la competició també a la pista del Caçà el mateix diumenge a dos quarts de cinc de la tarda. El president del Club Bàsquet La Vall d'en Bas és Xavi Font.
Bueno, arriben bé, amb el masculí hem tingut una mica de mala sort, un parell de lesions de pretemporada i encara no sabem ben bé com ens presentarem el primer dia. El femení sembla que està més ben encarrilat. Ha sigut molta casualitat que un jugui tots dos a Cassà, un darrere l'altre, debutarem a la categoria Cassà, tots dos, uns a les 4, quarts de 5 de la tarda, els altres a les 7. Però bueno, arriben amb ganes, amb molta il·lusió i amb ganes de fer bona feina i bueno, esperem estrenar-nos bé a la categoria i poder començar amb victòries.
A part dels debuts dels equips de bàsquet de la Vall a una categoria superior, també comença la tercera catalana. Escola Pia Olot, la Vall d'en Bas, Garrotxa Sant Joanenc i l'Olot són els quatre equips garrotxins que es dividiran entre el grup 9 i 10. Els dos primers estaran al grup 9, l'Escola Pia amb un projecte ja consolidat a la categoria i amb l'en Bas amb l'objectiu d'assolir la permanència. Per altra banda, el grup 10 hi seran els dos equips que han pujat de categoria. El Club Bàsquet Garrotxa Sant Joanenc i el Club Bàsquet Olot s'estrenaran aquest any a una nova categoria. El president del Club Bàsquet Olot és Miquel Palma.
Bueno, primer l'estrena de categoria de l'equip sènior masculí. Ens ho agafem amb il·lusió, tenim un equip amb una barreja de jugadors joves que han pujat des de petits i jugadors doncs, que ja fa un temps que juguen amb l'equip sènior i bueno, hem d'esperar a veure que com els hi va aquest any, no? Vull dir, és un moment de fer grup i veurem aviam com els hi va. En principi l'equip ens agrada, però ja veurem on ens col·loquen doncs, la temporada al llarg dels partits, no?
Per la seva banda, el Club Bàsquet Garrotxa Sant Joanenc ha patit una gran evolució dins el club, una cosa més que fa especial il·lusió a la seva gent i en especial al seu president, Enric Gossinyer.
Dona la sensació que el club bueno, pot tornar a començar a repuntar una mica. Hem estat, després de la primera catalana, hem estat uns anys una mica intentant reconstruir una mica el club. Ja et dic, és una temporada d'una mica més de tornar a agafar la il·lusió. Sí que sempre hem estat treballant amb ganes, sempre hem treballat sobretot la base, l'hem estat treballant molt sempre, però ara, tinguent ja, això que dius, tinguent una línia femenina una mica maca aquest any, que sembla que pot anar cada vegada més, i tinguent un tercer catalana masculí, doncs la cosa pinta amb més il·lusió, i la il·lusió ho fa tot, perquè llavors els entrenadors també venen o treballen amb més il·lusió, engresca, és més fàcil que els nanos se t'engresquin, o sigui més fàcil captar-los perquè vinguin al club a jugar.
Pel que fa a la tercera catalana femenina, la única novetat que apareix respecte a la temporada passada és el Sant Joanenc, que ha tornat a fer un sènior femení després de 10 anys. A part de l'equip de Sant Joan les Fonts, també hi ha l'Escola Pia Olot i la Vall d'en Bas. Tots els horaris i enfrontaments d'aquesta primera jornada sobre el bàsquet garrotxí, que dona el tret de sortida aquest cap de setmana, el podreu escoltar al programa La Tàctica, de demà divendres a 8:15.
Del bàsquet passem a parlar del futbol perquè el primer equip del Girona s'entrena a la Vall d'en Bas. Des d'aquest dilluns a la nit, el conjunt gironí s'entrena i descansa a les instal·lacions de Royal Verd. L'objectiu d'aquesta petita estada és que es treballi la cohesió de grup, aprofitant l'aturada de les competicions per la finestra de seleccions.
Després de la derrota al camp del Betis i l'aturada de seleccions d'aquesta setmana, el Girona s'ha instal·lat al Training Center de Royal Verd a la Vall d'en Bas. L'entrenador del Girona ha decidit no donar descans als jugadors i aprofitar aquest estatge per treballar aspectes com la cohesió de grup. El tècnic madrileny dona una gran importància a la confiança entre els jugadors i aquesta, segons ell, es guanya convivint hores i deixant fluir les relacions dels seus jugadors. En aquesta estada faran activitats plegats, a part d'entrenar, en una de les millors instal·lacions esportives de la demarcació. L'entrenador del Girona és Michel Sánchez.
Anirem tots junts a Olot la setmana que ve perquè necessitem estar junts i penso que per donar el millor de cada un de nosaltres hem de conèixer a la resta de l'equip com pensa cada un, cadascú i vindrà molt bé. Estats que farem la setmana que ve.
Durant aquesta setmana, el primer equip del Girona estarà a la Garrotxa. El divendres tornaran cap a la capital gironina. El següent partit dels gironins serà a Montilivi contra un dels millors equips de la primera divisió, la Real Societat, el diumenge 2 d'octubre.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
Fins aquí l'informatiu migdia d'aquest dijous 22 de setembre de 2022. Ara us deixem amb el programa en profunditat. Avui entrevista a Martí Gironell, escriptor i periodista, entre d'altres, experiodista d'aquesta casa, Ràdio Olot. Fins aquí la informació de l'actualitat. Seguim connectats amb la resta a través de radioolot.cat i amb els butlletins informatius i l'informatiu vespre. Gràcies per la seva confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment, xarxes socials, l'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix, disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.